A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i tretze minuts del matí. No, va, que podem fer una mica de d'allò. Així va ser vostè. Bon dia, Ignasi. Bon dia, bona hora. Estàvem parlant de la sitja del cap de la vila.
No, no crec que...
No em diguis que et dediques a la inspecció ocular d'obres.
No, em van avisar. Ah. M'ho van dir un altre. No crec que la sitja aquesta tingui res a l'altre món, perquè és una sitja coneguda, eh? L'any 33, ja, quan van asfaltar el cap de la vila, ja va sortir,
com
i
deia,
està l'eco.
Com deia aquell, acabàrem-nos. No, gràcies, no, per acabar-ho de venir,
no,
això.
Han descobert la lluna, i a més una cosa tan oberta i tancada i reoberta, no crec que hi hagi cap resta arqueològic important. Però vaja, sempre és curiós, no? Mm. Haurien de posar com...
Aquesta frase també ha estat d'allò, eh? No crec que hagin descobert la lluna, no?
Haurien de posar com en algunes esglésies que hi ha al subsol.
Sí, ja m'ho pensava que ho diries, en vidre.
Un vidre.
Vidre i
il·lumina... La gent que passi per allà i digui, mira...
Il·luminació...
Una sitja. O aprofitar-la per posar el pi de Nadal.
D'acord. És massa gran, segurament, eh?
Sí.
Si no, ja hi havia el... sortia l'eco aquesta informació de l'any 33?
Sí. Home, jo sí. No hi era l'any 33 i l'he trobat a l'eco, sí. Sí. Vull dir, pot dir que era coneguda.
D'acord.
Ara, tampoc, també era fora muralles i no crec que hi hagi res antic. Hauria de ser una sitja...
No, per això, és que ens comentaven això.
Una casa de pagès,
això és el que ens van dir. Sí, perquè a part, plena de pedres, que es veu que habitualment ho feien els pagesos, això, quan les havien de cobrir, les omplenaven de pedres perquè no cedís el terreny, o sigui que... Doncs bé, hem començat per aquí. I el cap de la vila és plaça o no?
Això què vols dir?
Vostè creu que el cap de la vila... Sí, vostè creu...
Home, teòricament...
La placa diu plaça, eh?
Sí... Sí, sí, el nomenclàtor de l'Ajuntament diu plaça del cap de la vila. El que passa que, clar, és una plaça bastant artificial, vull dir, allò era una cruïlla de carrers. I el cap de la vila era una extensió molt més gran. El cap de la vila era l'extrem de la vila, que arribava, potser exagero, però pràcticament fins a la via del tren.
No, és molt exagerat.
Es va anar omplint...
Fins a la via del tren?
Sí, quasi bé, sí. A l'extrem de baix de tot, ja tocant a la via del tren, deien la terra acabada. Però fins a la terra acabada, sí, que és el cap de vall del carrer Sant Francesc, allò era el cap de la vila. El que passa és que es va anar omplint de cases i l'espai lliure, que la gent en deia cap de la vila, perquè l'altre, la resta era carrer tal, carrer qual...
D'acord, es va anar enxiquint, es va anar
enxiquint. Reduint, i es va quedar en el que és ara, no? Que era una cruïlla de carrers, i tan cruïlla de carrers que... Jo diria, ara no t'ho sé exactament, però que fins a 1910 o 1915 la numeració del cap de la vila era, de les cases del cap de la vila, era numeració del carrer Jesús. El carrer Jesús, el número 1 del carrer Jesús, començava al cap de la vila. Fins que el van canviar. Si no m'equivoco, és que la memòria falla. El Pepe Matas em va dir... i em sembla que m'ho va ensenyar, que conservava...
Estem parlant de fa anys enrere, eh?
Sí, conservava la numeració del número 1 del carrer Jesús,
sí,
que era la casa que hi havia on actualment hi ha la casa del rellotge.
D'acord, és a dir, la casa Bartomeu Carbonell era el número 1 del carrer Jesús?
Sí, la casa que hi havia anteriorment, la d'ara, eh?
Doncs la casa actual,
sí,
és de l'any 1915.
Era una casa que feia sortir molt i que ocupava fins al mig del cap de la vila. Doncs aquesta casa era la casa número 1.
Ah, d'acord, sí, altra... D'acord, no, és que ara ens comentaven que en alguns números del carrer Jesús ja era en el mateix número des de l'any 16.
Des de l'any 16.
Això vol dir que l'any 15 és l'any de la casa Bartomeu Carbonell, sí, i tu ens estàs parlant dels anys anteriors, al 1915.
Durien reformar la numeració llavors. Precisament avui sortirà la casa del rellotge, sortirà quan parlem del pícnic.
D'acord. Perquè la denominació de plaça com a cap de la vila sempre està...
No, és antiga.
És antiga.
A finals del segle XIX ja se'n deia plaça.
Ja se'n deia plaça.
Plaça Nova. D'acord. La numeració no era.
Era de carrer.
Però hi havia una placa, 1890 i tants, que deia Plaça Nova.
Plaça Nova.
Plaça Nova. I després, poc després, plaça del Marquès de Montroig. I després de la guerra, bueno, durant la guerra, plaça Durruti, i després de la guerra li van donar molt bon criteri plaça del Cap de la Vila.
O sigui que en el fons és denominació de després de la guerra, la plaça del Cap de la Vila.
Cap de la Vila, sí, sí. Tothom en deia el Cap de la Vila, però oficialment era la plaça del Marquès de Montroig.
Sí, sí, sí. Paradoxalment ha estat una d'aquelles denominacions de després de la guerra que... diguem-ne, no direm que ha fet fortuna, però que responia a una denominació popular, no?
Exacte.
A diferència de moltes places significatives que van canviar un nom, en aquest cas, la del Cap de la Vila va mantenir el que era la seva toponímia.
Que és el que han de fer els ajuntaments respecte a les denominacions populars quan existeixen. Si no existeixen, doncs, fins i tot una persona tampoc, em sembla que ja ho he dit alguna altra vegada, alguna, perquè xerro tant i tant, fa tants anys que xerro per aquí.
Tots xerrem molt, cregui'm.
Fins i tot una persona tan poc sospitosa com el senyor Alfons XIII, que l'any 1900...
Tan poc sospitosa de què?
De respectar les coses populars. Vull dir, home, vull dir que no era un toponomista, ni un... Era una persona que més o menys, doncs, cuanto más me den, mejor, no? Doncs, cap a l'any, no sé quin any va ser, perquè cap als anys 20 i 30, potser, o 29 o 28... que feia els 25 anys de la seva coronació, Espanya no coronen, de la seva nomenament com a rei, doncs hi va haver, eren temps de la dictadura, hi va haver una campanya del dictador Primo de Rivera dient que tots els pobles dediquessin una plaça, un carrer important a Alfons XIII. I Alfons XIII va fer arribar un paperet a tots els ajuntaments dient que ho trobava molt bé, però per favor que no substituïssin amb el seu nom qualsevol nom popular. I això és, escolta,
gairebé és impropi, això, eh?
Exacte, abans d'època, en aquella època no crec que ningú hi pensés, doncs sí, sí, va dir això, de manera que...
Vam arribar mai a tenir un carrer o una plaça al Fons 13?
Aquí?
Sí.
No, llavors suposo que li van dedicar, suposo que va ser llavors, li van dedicar el Passeig Marítim.
D'acord.
El Passeig Marítim va ser al Fons 13 fins a la República, que llavors es va convertir en Passeig de la República, i després de la guerra...
Ho han dit així, Passeig de la República, eh?
Sí, sí.
Fa impressió i tot, eh? Sí. Perquè, tio...
I després de la guerra, què va ser? Calvo Sotelo? No me'n recordo,
no,
ja.
No, em sembla que...
Estem fumuts, eh?
Sort de les anotacions. On ho havíem deixat i per on seguim avui?
Ho havíem deixat...
A veure...
Més o menys a l'Avinguda Sofia, Passeig Marítim.
Vaja.
Perquè vam entrar per la plaça...
Doncs mireu, ho vam deixar propet, eh?
Vam entrar pel carrer d'Espanya, vam tombar cap a l'esquerra, vam arribar a la Fragata, vam tornar endarrere,
sí,
i ara estàvem allà amb el...
L'esposa de Bernardo Fernández.
Exacte, vam parlar d'això, ja. Bé, doncs estem ara a la cruïlla de l'Avinguda Sofia i el Passeig Marítim. Allà hi ha dos coses encara existents o semi-existents dignes de menció, i una altra ja ha desaparegut. Les dues coses existents o semi-existents són,
dignes
en primer lloc, els Jardins Vilanova. Els Jardins Vilanova és el Calípolis.
Els Jardins Vilanova?
Els Jardins Vilanova era el Calípolis. Allà on hi havia ara el Calípolis,
sí,
el van edificar, com tantes coses de Sitges, amb uns solars que enllaminien els edificadors
plens d'aigua,
sí.
Tothom ho explica, eh? Això sí que és tradició
durant
la construcció,
va
sortir més aigua del Calípolis.
Abans eren uns jardins
que precisament els que van treure tanta aigua del Calípolis ja van dir que quan feien les obres del pàrquing que traurien molta aigua del pàrquing també,
sí.
Perquè esclar, era previsible, oi?
Ja.
Però del Calípolis se'n va treure molta aigua. Allò eren els Jardins Vilanova.
Els soterranis hi ha aigua i les treuen...
No, ara ja no ho sé, però quan es va construir se'n va treure molta, molta, molta.
Bé, doncs allà al costat hi ha el Calípolis, mirant el Calípolis des del passeig marítim a la dreta, cap a la fragata.
Sí.
La primera casa que hi havia era la casa de Vilanova. Vilanova era un americano que tenia propietats aquí a molts llocs de Sitges, que va fer la casa, al costat va fer uns jardins, i més enllà de la casa hi va fer un garatge modernista, amb uns arcs parabòlics i coses
d'aquestes. Ah, algunes postals apareixen, sí, sembla aquesta façana, molt bonica, que sembla d'un celler.
Sí, exacte, un celler d'aquests de baix de l'Ebre.
De baix de l'Ebre.
Bé,
allò doncs, un graig?
Sí.
Carai,
sí, sí.
Quina façana per un graig.
Doncs aquest senyor va fer això, suposo que devia arribar un moment o que es va arruïnar o que es va fer vell i s'ho va vendre, i s'ho va vendre amb el Bernardo Fernández, el que va fer el xalet Fernández, no? I llavors els jardins aquests, que tothom en deia els jardins Vilanova, es van convertir en els jardins Fernández. Llavors van passar una sèrie de temps i cap als anys 60, una mica abans, a l'any 56, ho va comprar una companyia per fer l'hotel Calípolis actualment, que va durar moltíssim. Sembla que la companyia aquesta se li van acabar els diners, l'Ajuntament va tenir paciència uns quants anys, al final s'hi va empipar, els hi va dir que si no acabaven que no sé què faria, que els hi prendria la concessió, que els hi retiraria el permís d'obres. Llavors es veu que van ampliar capital per una banda, i per altra l'Ajuntament els hi va permetre augmentar els pisos.
Van ampliar les dues coses, el capital i l'alçada.
Sí.
I això de l'alçada es veu que té una història paral·lela, eh? Sí. però la del pis,
ja,
de més,
ja, ja, ja. I llavors, després de potser 10 anys paralitzat, de 7 o 8 anys, l'any 63 reprenen les obres i al final es va acabar, i és l'actual Calípolis amb els antics jardins Vilanova.
D'acord. És a dir, estava situat just on hi havia els antics jardins,
sí,
Vilanova.
Sí, sí, en aquella cantonada. Cal dir que abans, entre la guerra i l'any 56, allà hi va haver una mena de sala de festes que es deia el Piccolo Mondo.
No era una miqueta més avall?
A mi m'han dit això.
Dit, jo és que em sembla que era una miqueta més avall.
Dintre dels ex-jardins Vilanova.
D'acord.
No, una mica més avall, què vols dir?
Res, al costat del tocador del carrer Sant Antoni, a l'altre costat del carrer Sant Antoni.
Ah, podria ser, això ja no veus tanta precisió.
No, això és el que em dic. És igual. En aquella zona, un local que molts sitgetans recorden, els de més edat,
sí,
el Piccolo Mundo, d'anar a ballar i d'anar a passar-s'ho bé.
Ja, ja, sí, sí. I per cert, que no sé, encara que no vingui a to, vull dir, no sé si tothom sap què vol dir això de Calípolis.
A veure, digui-ho vostè, que és una paraula grega.
Sí, és una paraula grega que vol dir ciutat bonica, Calípolis. Sí, teòricament, senyor, és una de les ciutats gregues de la costa, igual com Empúries, però que potser no va existir mai, o almenys no s'ha trobat mai. I llavors li van posar això del Calípolis.
No, tot és un nom bonic, sonor.
Sí, sí, és bonic.
I
teòricament, em sembla, per estar ben escrit, li ho tocarien dues L's, però vaja.
Ah, sí?
Amb un punt tendre entre mig.
D'acord,
si
és a dir, una,
si fos en català.
Una L geminada. Si fos en català, li correspondria,
sí,
una L geminada.
Sí, sí, segur. Sí, una L geminada. Però clar, en castellà ja no ho sé. Però en castellà si posen dues L's, Calípolis.
Sí, per això et dic que no
si
que
fos italià no hi havia problema.
No hi havia problema, oi? Però
dues quina... L's i posarien Calípolis.
I amb l'L geminada suposo que no és tan comercial a l'hora de pronunciar-ho.
Sí, no, i a més l'any 60 i 50...
No estaven per aquestes qüestions.
Evidentment que no.
En qualsevol cas, l'hotel ha mantingut el nom, Calípolis, ciutat bonica, aquesta seria la traducció literal del nom de l'establiment inaugurat a principis dels anys 60. Aquest era un dels...
Deies, dels elements. L'altre element és el pícnic. El pícnic avui, tothom sap que és el pícnic, però té una bastant llarga història. La bastant llarga història és que allò és una mena de plataforma sobre el mar, no és natural. Es va fer amb els enderrocs de les cases com van fer la casa del rellotge. Sí, les runes que van anar traient de les cases que van tirar,
sí,
a terra,
al cap de la
les van anar portant amb un carro, en aquell temps no hi havia camions, suposo, van portant en carro, les van...
Molts carros devien portar,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, home, és que clar.
Sí, sí.
I de manera que ja es va fer una mena de plataforma que durant un temps, en els inicis, això era l'any 12-13, els inicis del futbol a Sitges, allà hi jugaven a futbol. De manera que consta, jo m'he entretingut anar recollint totes les dades que he trobat
aquí,
a l'Eco del...
aquí em sembla que tenim un altre problema d'ubicació. No jugaven a futbol on actualment ja la per tot el Mediterrani.
Sí, on hi havia l'associador? Si algun dia em ve bé, et faré tota la història dels canvis de lloc del camp de futbol.
Gràcies.
Va estar aquí, va estar darrere de la residència helvètica, que ara ja no se'n diu residència helvètica. Després va estar a la carretera. I a més hi havia dos clubs, una baix
sí,
i una dalt.
Sí.
I després de la guerra, no, una mica abans de la guerra, quan les cases de darrere de la residència helvètica, els amos del camp on jugaven, van dir que no, que volien edificar, llavors van marxar aquí on dius tu.
D'acord.
I després de la guerra va continuar.
Entesos.
Fins que van anar a Aigua Dols.
D'acord. Però sí, va haver uns anys en què es va jugar... on actualment hi ha el pícnic.
Sí, els primers partits es van jugar allà. Un club, bueno, no me'n recordo perquè la memòria és flaca, però si algun dia parlem dels camps de futbol...
No, si algun dia ens diu, de moment, un club X, sí. Bé, òbviament sí, vinculat a Sitges,
Que no ha continuat.
Per això
no,
estem parlant d'inicis del segle XX,
Sí, sí.
Òbviament abans de la construcció de l'edifici del pícnic, quan allà hi havia quedat una plataforma.
Sí, i tant, una cosa així.
D'acord, d'acord.
Bé. Doncs allà s'hi jugava a futbol. L'any va anar passant el temps, i l'any 1933, en allà aquell escampat o el que fos, s'hi va edificar un edifici, un lloc de begudes, que se'n va fer càrrec la Orxateria Valenciana. L'Orxateria Valenciana, aquí Sitges ja hi era. Era el passeig de la Ribera, cap allà al racó de Can Bori, una cosa per allà, la pensió Rosés, que
sí,
sembla que era la que feia cantonada, o poc se hi faltava, doncs per allà hi havia
l'Orxateria
Valenciana. I quan l'Orxateria Valenciana va decidir ampliar, millorar, va construir un edifici on ara hi ha el pícnic, o l'edifici
és el mateix,
que avui és el pícnic, i aleshores li va posar un nom català al brollador, perquè al mig hi havia un xurrito, un sortidor, sí.
Que en diuen les avis un xup.
Sí, i allà doncs, s'hi prenia orxata, s'hi prenia altres coses, s'hi ballava, era una mena de sala de festes, no? Llavors, clar, això era l'any 33, va arribar la guerra...
Fa 75 anys.
Sí, va arribar la guerra, va arribar la república, va entrar les tropes franquistes i, evidentment, un nom com el brollador no podia continuar. Allò de català prohibida totalment, no? Llavors van tornar al nom anterior, o el nom de dels propietats, la Orxateria Valenciana. Va ser l'Orxateria Valenciana...
Sí, que li s'hi pot dir la fuente, però és clar, no.
El sortidor.
També hagués funcionat. No, Orxateria sí, Valenciana. No,
Orxateria Valenciana. I llavors, vull dir, la casa durant els temporals de l'any 47
sí.
Doncs va ser una de les que van sofrir danys, com és lògic, tocant a mar. I l'any 1955 el van comprar els Mates. Llavors li van posar el nom Pícnic. No sé per què, bueno, és un nom així...
Un dia li preguntarem a en Josep Maria Mates, però sí. Ens sembla que ha de tenir molt a veure la pel·lícula de Quim Novak, de mitjans dels 50.
Vols dir...
Doncs...
Home, un pícnic també és una sortida del camp,
ja ho sé,
un esplai...
Ja ho sé, però no sé si va tenir alguna cosa a veure o no.
Doncs m'interessaria.
T'interessaria, doncs bé, ho preguntarem.
Tu això, li preguntes, perquè
farem un boc orell.
A través dels Mates he aconseguit aclarir...
Que és un terme molt popular a l'època, sí,
Sí.
Anar de pícnic, això eren... I com tants anglicismes que en l'època varen fer furor.
Sí. Però i encara es diu, i en francès també, piquenique, pícnic, amb terminacions, això. És un nom internacional. Doncs pues m'interessaria, dic, perquè molt problema ha aconseguit aclarir el nom del Roy, perquè se'n diu Roy. M'ho va explicar la mare dels Mates, d'això. Jo tenia curiositat per això, perquè quan era petitet vaig llegir una novel·la, em sembla que de Walter Scott, que es deia Rob Roy.
Sí, que no era de l'Oest.
No, era una... Em sembla que passava a l'Escòcia, una cosa d'aquestes així, no sé si a l'edat mitjana, al segle XVI o XVII, el Rob Roy, una cosa d'aquestes rares. Bueno, llavors, clar, jo...
Ja va dir, estem espessos avui,
L'única...
La de les coses.
L'única vegada que havia sentit Roy durant la meva vida era aquesta,
havia estat per aquesta novel·la.
I aleshores vaig suposar que això m'estranyava molt, no? No té res a veure. Vull dir, la mare dels Mates em va explicar que el seu sogre, quan van comprar el Roy, el bar aquest, doncs li feia molta gràcia el nom d'un hotel que hi havia a la Pobla de... com es diu?
De Bafumet? No,
no, allà...
De Lillet?
allà dalt de tot, on hi ha aquell...
La Pobla de Segur.
Sí, aquell ministre que fa...
Sí, la Pobla de Segur, en Borrell, en Borrell. En
Borrell.
Gràcies, Albert. Escolta'm, sort avui dels apuntadors.
Avui no, avui no lliga, això.
D'acord. Doncs... De la Pobla de Segur.
Sí, hi havia un hotel que es veu que tenia certa importància. Allà em van dir que hi havia estat el rei Alfons XIII i tot. Quan van inaugurar un d'aquestes pantanos del Pirineu, va residir allà. Doncs que li feia molta gràcia aquest nom de Roy, i que quan van comprar el d'això va voler que el
que es digués...
seu fill que se'n digués Roy. I clar, jo una d'aquestes vegades que he anat per allà...
Perquè Pirineu... no sé si la Pobla de Segur continua existint, l'hotel.
Això és el que anava
a dir. Ah, que ets llarg.
Una d'aquestes...
Vostè és capaç d'anar a la Pobla de Segur a veure si hi ha...
Exacte, ah. I vaig anar i tinc fotos de... Una vegada que vaig anar pel Pirineu, a Sant Joan de l'Erm, per comptes de baixar per Puigcerdà, vaig baixar per l'altre cantó i vaig anar-hi i em vaig donar voltes pel poble preguntant per l'hotel Roy.
Sí.
I vaig trobar dos vells que em va dir no, si ja no existeix aquí, allà on un casalot es veu, bueno, un casalot, la mare dels Mates em va dir que no era un casalot, però potser amb el pas
no semblava temps, que ho recordessin amb la mateixa
temps, s'havia anat tornant, no? I el van tirar a terra i hem fet una casa de pisos i vaig anar a la casa de pisos, sí, hi ha una casa de pisos, vaig entrar a la botiga de davant, escolti, aquí hi havia el Roy, em van dir sí, aquí davant hi havia el Roy, vaig fer la foto de la casa de pisos i si no, és un consol, no?
T'hauríem pensat que aquest home no està bé del cap, t'hauríem pensat venir de Sitges per fer una foto d'una casa de pisos.
Ja. Però... I llavors, per acabar,
sí.
Aquest Roy, clar, tu dius, sí, bueno, i l'hotel, perquè es deia Hotel Roy, a la millor podia ser el Roy aquell que deia, res en absolut.
Allà et van donar l'explicació,
no,
també,
no,
de perquè hi hagués estat allò una carambola.
Vaig intentar-ho, però escolti, això de Roy vol dir roig i no sabien de què anar. Bueno, la qüestió és que en Pallarès la llengua, el dialecte d'allà, roig es diu Roy. Hi ha un poble a la França que es diu Castellonroi, que vol dir Castelló Roig, Castellonroi. I Roy era un senyor que es deia Roig, però com que era del Pallars es deia Roy.
Això és deducció.
Sí, no, però ja hi posaria
pròpia, la mà al foc, mà al foc.
Sí, home.
I perquè a vegades
l'únic problema és que clar, si es deia Roy,
com que coneixem la teva deducció del xató, dic que algú no li vingui ara algun d'allò. No,
perquè, no, aquí no em vindrà ningú a discutir res, perquè ningú no serà preocupat. Sí que no. Llavors, clar, el problema és que si Roy vol dir roig, s'hauria d'escriure en bitlletina, no en grec.
És el que pensàvem.
És això. Però això ja dubto més que ho canviïn. Ni fer una instància als Mates...
I tampoc sabem si l'hotel...
No, segur.
Anava en bitlletina o en bigrega,
és que no té cap altre sentit. És que Roy en bigrega no existeix, i Roy al diccionari no hi ha cap més paraula catalana que sigui Roy. Bueno, si fos un anglès que va fundar l'hotel, es deia Roy, podia ser, però tinc molts dubtes.
En canvi, no podem negar que la denominació ha fet furor, eh?
I tant. Ens trobarem el Roy.
Perquè ens trobaríem gairebé amb el mateix, o sigui que el Montroig, en Pallarès, seria Montroy.
Montroy, clar. Sí, igual que, no sé, el Puyol, aquest que juga futbol.
En Puyol, sí.
Puyol.
En Puyol.
És la forma pallaresa de dir Pujol. Això ho diuen tots els manuals de dialecte de l'ologia catalana. La jota, la jota és...
Però sí, que qui diu Pujol s'equivoca.
Sí, clar. No, jo dic Puyol amb
bigrega.
Sí, en pallarès hauria de dir Puyol. Per exemple, pujar, en pallarès diuen puyar. Ben puyar. Clar, aleshores, clar... El Roy
sí.
És un cas d'aquests, no és el ja de Puyol, però d'això.
D'acord, que tot plegat ha vingut de la denominació pícnic.
Sí, d'això, del canvi del pícnic.
De l'exbrullador orxateria valenciana, etc. I per què es va dir pícnic?
Exacte.
Doncs a veure si tindrà relació amb la pel·lícula o tindrà relació amb aquesta denominació, amb aquest anglicisme tan popular.
No se m'ha ocorregut preguntar-ho, perquè, clar, jo considerava que pícnic... és un nom corrent, no?
Fer un pícnic.
Però això que dius tu té lògica, podria ser que fos a la pel·lícula.
A veure si tindrà relació o no, preguntarem, i tindràs la curiositat satisfeta.
Exacte.
Per Déu-n'hi-do, quina excursió per anar a conèixer.
Aquí anem saltant, roi, anem saltant d'un cantó
sí,
a l'altre, no?
Hem anat a petar el pícnic construït sí. sobre la base de les runes de les cases del cap de la vila, que després doncs, donarien pas a la casa del rellotge. Sí. Aquest era el segon element que ens deies.
El tercer és l'escorxador. Allà hi havia hagut l'escorxador, cosa que, no, que ja no hi és. L'escorxador d'aquest poble, en temps més poc higiènics i que la gent no es moria de microbis perquè no n'hi havia, ara sí que tothom agafa coses de microbis, doncs havia recorregut diferents llocs. Per exemple, a principis del segle XIX era el que se'n deia la torre de Sant Pere. La torre de Sant Pere era la torre que hi havia a l'angle, a la torreta. On hi ha la torreta,
sí.
L'angle que fa la plaça amb el mar,
sí.
Que actualment hi havia la cotxera de Can Vidal i Clares,
sí. allà hi havia
una torre de defensa de la vila, una de les tres torres. L'escut de Sitges hi ha tres torres.
Sí.
Les tres torres són aquestes. Una a la torre de les Hores, carrer Major,
sí.
L'altra a la torre Verdesca, que era a dalt de tot de les escales de la punta, encara hi ha el forat. I el baluart, hi ha un, allà on hi havia la torre, hi ha una entrada així, que és la part interior de la paret de la torre.
Ah, entesos.
Sí, si t'hi vas un dia, mires,
sí,
dalt de totes les escales, mires a fora la barana i ho veuràs.
D'acord, allà... aquesta era la torre Verdesca.
Verdesca. I la tercera torre era la torre de Sant Pere, que era, estava allà on dèiem ara, allà la torreta, Can Vidal i Quadres. El nom de torreta no ve d'aquesta torre, No ve d'aquesta torre, perquè aquesta torre, a la guerra, el 1649, quan hi va haver la destrucció de Sitges per les tropes castellanes, a la Guerra dels Segadors, va quedar escapçada, perquè van estar bombardejant molt de temps des del mar amb canons i coses sí. aquestes, va quedar escapçada i ja la van refer. Llavors, a baix de tot del que avui és carrer Fonollà, que hi havia una petita porteta, i van fer una altra torre, que potser era més antiga, però vaja, que es deia Torre de Santa Eulàlia, i aquesta és la torreta, que
dona
el nom a la torreta.
Entesos. De la Torre de Santa Eulàlia, no la de Sant Pere, sinó la de Santa Eulàlia. D'acord.
Tornem a la Torre de
Sant Pere. Tornem a l'escorxador i a la Torre de Sant Pere.
Doncs durant un temps, fins a principis del segle... el segle XIX, va estar, allà hi havia l'escorxador, que devia ser una habitació rònega i fastigosa, i allà mataven i tots contaminava i és igual, no? Llavors, a finals del segle XIX, 1870-1980, llavors ho van portar a la terra cavada. La terra cavada ha sortit abans, que són el que avui en diem Camperico, aquella esplanada
sí.
que hi havia a la Casa dels Pobres i una sèrie de coses. Doncs al costat de la Casa dels Pobres hi va haver l'escorxador. Després el van portar darrere del Corral de la Vila. De tot això en poc temps. I en vista que allò pues, quedava molt lleig i que la gent potser ja començava a pensar en microbis...
Van portar l'escorxador a la Quinta Forca cada
sí,
vegada,
Sí, perquè... però és que l'escorxador no costava gaire en aquella època, era una habitació, uns ganxos penjats al sostre i ja està.
Ho dic perquè, esclar, des de la torreta a Camperico, de Camperico al Corral de la Vila, més sí, amunt sí, de l'hospital.
Sí.
Sí que l'escorxador va anar de...
I va arribar un moment que la gent ja començava a passar microbis, devia pensar que allò era molt poc higiènic, que van decidir fer un escorxador com toca. I ho van encarregar a l'alcalde municipal, que era el senyor Gaietà Buigas, el que va fer l'estàtua de Colom,
sí,
a Barcelona.
El pare del Buigas, cèlebre
del Buigas
per les fonts de Montjuïc,
de Montjuïc
i l'il·luminació de la Santa Cova de Montserrat.
Sí. Doncs, aquest senyor, doncs... Que era
I l'autor del Mercat Vell.
Sí. Era l'alcalde de Sitges, el Gaietà Buigas, per això el Mercat Vell el va fer ell. I llavors el van fer bastant ràpid, un any ho van inaugurar-ho.
És que sobte perquè és un escorxador que en el seu dia és un edifici de tamany
considerable. Sí, aquest era de planta, era un edifici bastant gran, sí.
Que perquè era... pensat avui ja és un edifici que déu-n'hi-do, pensat el 1915 és l'escorxador?
No, tu estàs parlant del carrer Maragall.
Ah,
no, jo estic parlant
estàs parlant de Vegemar, del costat de l'avinguda Sofia. Gràcies.
Aquest era un edifici bastant gran en comparació del que era abans, i a més suposo que tenia dependències i coses d'aquestes així, però no era un edifici enorme com el d'ara.
Entesos, ja ens estranyava.
Aquest escorxador és el següent, que avui no toca, però...
D'acord. És a dir, que després d'estar al darrere del Corral de la Vila, aleshores ja es va proposar un edifici...
exactament al mig de l'Avinguda Sofia, davant del pícnic. Allà, a l'altre cantó.
Sí.
I llavors, clar, allà va anar tirant bastants anys, fins que el senyor Bernat Fernández va aparèixer per Sitges, va començar a comprar cases i fer xalets, i en un moment determinat, que ja se li van acabar les cases del passeig de la Ribera, va decidir que l'única manera era fer-ne terra endins, des de mar fins a la carretera, el que avui en diem l'Avinguda Sofia, que era el nom de la seva senyora. Bueno, llavors, doncs, el John Mellí, con mucho gusto, el senyor Bernat Fernández va dir, jo compraré el mercat, no, el mercat que hi ha ara, l'escorxador, pagaré el cabal i vosaltres en feu un altre. I llavors van quedar amb això, no? Van començar a fer el del carrer Maragall.
Sí.
Que hi va haver tota una sèrie de baralles. El Julià ho trobava meravellós, l'Eco. El Planes, el pare d'en Ramon Planes, ho trobava pèssim, el Baluart.
Sí.
Els catalanistes i els... no sé què, en Partit Social, no sé què era, el Julià era d'ell. els del Retiro i els del Prado...
enfrontats de nou.
Baralles a mort pel d'això, és cosa que va... que va retardar molt les obres, de manera que quan manava el Planes les obres es paraven, quan manava el Julià
les obres continuaven.
I hi ha una crònica de l'Ajuntament d'aquesta època, em va fer gràcia, que no sé quin regidor deia que la culpa de que no tenien escorxa de nou era del partit dels nacionalistes, que vol dir el Planes era de la Lliga, suposo que era de la Lliga, els nacionalistes suposen el Progrés de Sitges, això, els nacionalistes, que és curiós que en aquella època ja ho diguessin, no? Bé, la cosa no anava. L'escorxador vell no s'acabava, el senyor Bernat Fernández perdia la paciència i al cap de 9 anys, deixa'm comptar, 9 anys, si això va començar l'any 20, l'any 29, l'any 27 es va inaugurar
l'escorxador del carrer Joan Maragall,
i l'any 29, al cap de 2 anys, perquè a més, quan es va acabar l'escorxador, l'edifici estava fet, el governador civil no donava permís perquè deia que estava al costat del cementiri.
Home, tant com al costat,
bueno,
a veure's.
Estava a prop del cementiri i allò era poc higiènic. I van estar 2 anys gestionant que els hi donessin el permís, i al final, l'any 29, al final...
És interessant, pensar que tenés estat un munt d'anys amb el projecte sobre la taula i ara resulta que quan el tens acabat et diuen que era massa prop del cementiri.
Exacte.
Com si no ho fos abans, massa prop del cementiri.
Ho podíem pensar abans, això, no?
O sigui que en el fons és la cinquena localització de l'escorxador.
Sí.
Havia estat a la Torreta, havia estat a la Terra Acabada, havia estat al darrere el Corral de la Vila, a l'Avinguda Sofia i al carrer Joan Maragall.
L'escorxador, sí, fins que ho van tancar.
Fins que ho van tancar, perquè ja ha funcionat tot d'una altra manera, però cinc... en cinc llocs ha estat l'escorxador de Sitges abans de
la manera que el senyor Bernat Fernández, que havia obert l'Avinguda Sofia i havia edificat d'això, no podia arribar a mar perquè tenia l'escorxador
al mig
fins a l'any 29, de manera que de l'any 20 que van fer el pacte amb l'Ajuntament fins a l'any 29 que li van dir ja el pot tirar a terra, van passar 9 anys
i va tenir paciència,
Oh, quin remei li quedava.
Anava a dir més paciència que diners va tenir.
Quin remei li quedava. Jo no sé si va recórrer als tribunals, però poc se n'hi va faltar, perquè clar, perdia la paciència als quartos. Això és, no?
Perquè abans de dir-se Avinguda Sofia, allò tenia un nom o no?
No. Si no m'equivoco, ja hi havia un camí que anava això, i a banda i banda hi havia sínies i horts i tot. I a dalt de tot, tocant a la carretera, on ara l'Avinguda Sofia entra a la carretera,
sí, on hi ha la rotonda,
la rotonda, per allà hi havia una sínia, no recordo el nom, però tenia una sínia que tenia nom, que tallava el pas, que també la va haver de comprar el Bernardo Fernández.
Que s'hi va deixar... La cartera.
Sí.
La cartera.
Bueno, duria recuperar.
No, la cartera i la paciència. 11:47, hem començat, ara no sé on.
Sí,
on hem començat?
Hem començat al Brollador.
Al Brollador, al cap de la vila.
I no hem anat gaire més lluny.
A la Sitja, no hem anat gaire més lluny, no? Entre una cosa i l'altra i hem anat fent referència al llarg de tota la conversa. En un mes tornarem a ser aquí, com no, en el temps de la nostra història. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes. Sí.